Al migdia, al mirall. Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Els claretians han obert aquests dies passats un any jubilar que acabarà el juliol de l'any vinent. La celebració inaugural va ser, de fet, dissabte passat a Roma, i entre els actes que s'esperen dins d'aquest jubileu, Vic acollirà un congrés d'espiritualitat amb motiu del que va ser pròpiament el 175è aniversari de la fundació de la congregació, iniciada, com segurament molts ja sabeu, per Sant Antoni Maria Claret. A banda de l'acte de dissabte passat i del 16 de juliol de l'any vinent, Catalunya serà escenari de diferents propostes que es canalitzaran a través dels nous mitjans digitals i també de paper. Enhorabona als missioners del Cor de Maria, els claretians, per aquests 175 anys i per aquest any jubilar. Avui a la taula de testimonis parlarem del moviment de centres d'esplai cristians catalans, que ja té en marxa les seves activitats d'estiu. Les repassarem i també farem balanç del primer any i mig amb Anna Grau com a presidenta d'aquest organisme dins de la Fundació Pere Tarrés. I presentarem el llibre La imaginació simbòlica, editat per Fragmenta, el que és traductor d'aquesta obra de Gilbert Durand i també autor del pròleg, Adrià Pujol, ens farà algunes pinzellades del que vol transmetre aquest treball. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí, a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'estiu és un temps fort per al moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés. Colònies, campaments, casals i altres activitats formen una àmplia oferta d'educació en el lleure per a infants i joves. A més, l'entitat gestiona beques dins d'un programa que es diu Cap Infant Sense Colònies. El MESEC és una federació de centres d'educació en el lleure presents a les diferents diòcesis amb seu a Catalunya, també a Mallorca i a Menorca. Saludem la qui és des de fa un any i mig la presidenta del moviment de centres d'esplai cristians catalans, Anna Grau. Hola, Anna, bona tarda.
Molt bon dia, Ignasi.
Com estem?
Doncs molt bé, molt contenta de poder estar aquí amb vosaltres.
Doncs nosaltres també contents de tenir-la. I saludem d'altra banda Adrià Pujol, que és el traductor del francès al català i també autor del pròleg del llibre La imaginació simbòlica, de Gilbert Durand, i també editat per Fragmenta. Recordem que Gilbert Durand és un escriptor francès nascut l'any 1921 i mort el 2012. Un home que aprofundeix en els seus treballs en els problemes interpretatius del símbol com a via indirecta per entendre la realitat, alhora que analitza en profunditat la dimensió ambigua i dual d'aquesta eina que genera imatges. Intentarem explicar-ho amb la màxima precisió i també motivant els oients a llegir el llibre. Adrià Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, i bona tarda, Anna. Què tal?
Molt bé, doncs ja estan bona connectats, tarda. Encara que sigui en la distància avui, però amb la màxima proximitat de sempre. Bé, podríem dir, Adrià, que aquest llibre de Gilbert Durand, que vostè ha traduït del francès, explora les claus per entendre el poder de la imatge, allò de què tant es parla avui, i les seves interpretacions?
Sí, sí, explora les claus per entendre la imatge i, a més, proposa les claus per fer-la servir. Que això és important, perquè no només pensem el món, l'entenem, l'interpretem a través d'imatges i de la generació compulsiva, fins i tot d'imatges, sinó que el llibre explica com fer servir aquestes imatges, com posar-les en marxa i, sobretot, posar-les al nostre servei. Mm-hmm.
La imatge no ho és tot, però sí que transmet coses, no? Qualsevol imatge que ens imaginem, qualsevol rètol, no?, o una fotografia...
Sí, la transmissió de les de coneixement, d'interpretació, però sobretot les imatges el que fan és proporcionar-nos una narrativa o una seqüència lògica de sentit. És per trobar el sentit de les coses. I podem trobar el sentit d'una manera més o menys directa, que vol dir a través dels sentits, en valgui la redundància, però també podem trobar sentit a l'existència d'una manera indirecta. I aquí és on la imatge, el símbol, entra en joc.
El llibre, La imaginació simbòlica, està estructurat en 5 grans capítols, dels quals l'últim és com una conclusió sobre el que són les funcions de la imaginació simbòlica. Com és, senyor Adrià Pujol, aquest recorregut per la capacitat humana d'interpretar els símbols?
De fet, és un recorregut que reivindica una cosa que és comuna a tota la humanitat. Jo crec que Gilbert Durant aquí és molt hàbil, perquè no deixa de dir que tots i totes, finalment, pensem, interpretem el món a partir d'imatges i símbols. I partint del fet que tots i totes fem el mateix, Gilbert Durant, cap al final del llibre, ja proposa, o no s'està de proposar, una mena de diàleg interreligiós, intercientífic, interhumà, finalment, no? Perquè és que tots i totes estem fets a la mateixa pasta.
Sí, de fet, l'element religiós és important també per entendre el pensament de Gilbert Durand i el d'aquest llibre, La imaginació simbòlica, perquè precisament el fet de relligar-nos, en aquest cas a Déu, al món, també ens connecta amb imatges i a través, moltes vegades, de la imaginació, una paraula que de vegades no té bona premsa perquè va associada al món no real, però la imaginació també ens porta a la realitat.
Exacte, i Gilbert Durant i els companys i companyes de viatge, els quals cita durant tot el llibre, el que fan és reivindicar el poder de la imaginació i l'eficàcia simbòlica de la imaginació. Hem de pensar que, segons Durant, la imaginació té dues funcions. La primera és accedir a un coneixement indirecte del món, és imaginar el món per conèixer-lo. Però és que la segona ve a dir que imaginar el món és el més normal, i és el que hem fet sempre des que som persones. Passa que avui tenim a la premsa la imaginació, perquè sembla una cosa d'artistes, no? O de poemis, o de vés a saber. No?
I moltes vegades ens creiem que el món el podem dominar coneixent tota la seva realitat, però efectivament una part d'aquesta realitat l'hem de copsar amb la imaginació. Això és el que ens passa.
Sí, i no vol dir que tot imaginant les coses doncs ens convertim en una mena d'éssers disfuncionals. La imaginació ha fet part nostra des de sempre. És ara, que fa, no ho sé, 200, 300 anys, diria Gilbert Diva, 200, 300 anys que l'hem bandejat a la nostra existència, però la imaginació sempre ha estat amb nosaltres i sempre ha estat una font de coneixement.
I la interpretació, també anomenada hermenèutica, és una capacitat humana molt present, certament, en totes les dimensions de la vida. Aquest valor de la interpretació aporta molt, oi, a l'espiritualitat de les diverses religions, i en aquest cas la cristiana, però totes.
Aporta moltíssim i, com hem dit en altres ocasions que parlàvem d'aquest llibre, arreu, toca el moll de l'os de tota religió, no només la cristiana, sinó que toca aquest moll de l'os, que és que tota religió el que mira o el que prova de és de relligar, d'ajuntar, de donar sentit a tot de preguntes que potser no tenen respostes des d'altres disciplines. Llavors, aquestes respostes que pot donar la religió no estan ni per sota ni per sobre de les altres, sinó que van juntes amb les altres. I això és una cosa magnífica de Gilbert Durant i de les noves espiritualitats i de tota religió, que es pretengui religió, sí.
Sí, sí. I finalment, si fem un cop d'ull a l'obra de Gilbert Durand, amb treballs sobre art i religió, sobre la mateixa tendència humana a imaginar coses, podem dir que el tema d'aquest llibre, La imaginació simbòlica, per cert, el primer publicat en català d'aquest autor, de la mà de Fragmenta, és una síntesi del seu pensament?
Home, si li haig de ser franc, clar, no conec tota la bibliografia de Durand, però sí que sé de quina escola és i de quina branca baixa, diguem-ho així. Llavors sí, no és un mal resum de la manera que tenia Gilbert Durand de pensar l'ésser humà. No és un mal resum, és veritat, sí, podria ser una bona síntesi.
Doncs moltes gràcies, Adrià Pujol, l'autor del pròleg del llibre La imaginació simbòlica, editat per Fragmenta en català i també traductor del francès. A partir d'aquesta obra de Gilbert Durand, Adrià Pujol és fill de Begur, al Baix Empordà, antropòleg, escriptor i traductor, també amb trajectòria d'uns quants anys fent aquest servei, i a Fragmenta, per exemple, ha publicat el llibre La Gola, dins de la sèrie Pecats Capitals, i ha traduït L'altre Déu, de Marion Müller-Collard, entre altres aportacions. Gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts i fins una altra.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
I seguim amb la presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, Anna Grau. Ja veu que les imatges són importants, eh? Quan es fan les campanyes del mes sec per a l'estiu, es pensa molt això, oi, també?
Sí, és una cosa que pensem molt, i m'ha agradat molt la reflexió que feia de la imaginació i la realitat. La veritat, perquè quan fem i preparem les activitats d'estiu, no? El tema de la imaginació, els centres d'interès que li diem, que és la part aquesta de motivació o ambientació de les activitats, és molt important i li dediquem molta estona. I crec que és important potenciar molt la imaginació des de petits, no? Però també com a monitors i monitores que som.
Ara mateix sou molts monitors a Catalunya, dintre dels esplais del moviment?
Sí, jo diria uns 4.000, 4.500 monitors i monitores, que es diu ràpid, però és molta gent voluntària.
I tant. I això tot l'any, en els esplais dels caps de setmana, per exemple?
Sí, sobretot el dissabte, durant el curs, però el que mou més volum de gent al final és l'estiu.
Sí. I com ha anat aquest any pel que fa a inscripcions d'infants i joves?
Doncs el conjunt de la Fundació ens movem al voltant de 35.000 infants i joves, que també és un volum bastant important.
I tant, sí, sí. En totes les activitats de la Fundació, en aquest cas,
sí,
no només
exacte,
als esplais.
Correcte.
Bé, i quines activitats, per fer una petita síntesi, ha ofert aquest estiu el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, entre colònies, casals, campaments i altres?
Sí, exacte. Potser més clàssics són les colònies, que al final tothom acaba fent un torna almenys, ni que sigui.
Que és una setmana, 15 dies, depèn
sí,
del cas.
Sí, més o menys, uns 15-10 dies. I d'altra banda, potser doncs, hi ha els campaments, que es fan també més llargs, normalment en llocs més de muntanya i natura, camp de treball, també hi ha alguns que fan camp de treball, per exemple, moltes rutes, que també se'n van, no només a Catalunya, això sí, el tema de les rutes potser es mouen més també pel País Basc, per Galícia, la gent era bastant moure's. Ahir
sí,
vaig
sí.
veure un esplai que s'anava a Dolomites.
Déu-n'hi-do,
sí.
A Itàlia, o sigui, lluny de casa, en molts casos, tot
sí.
i que la imatge que tenim, i parlem d'imatges precisament, és d'anar aquí a prop, al Montseny o al Pirineu.
Correcte, sí, sí.
Bé, com ha anat el que és aquest any i cada any, les últimes edicions, la campanya de beques per infants en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social? També és molt important, oi? Garantir que l'educació en el lleure ningú se'n quedi sense.
De fet, ho hem notat a tota la Fundació, també en el moviment, que han crescut el nombre de beques que fan falta. Ens movem al voltant d'uns 6.300 beques, aproximadament, i és que la crisi s'ha notat molt a nivell social i econòmic, no? A la repercussió en les famílies. I creiem que és important que hi hagi una igualtat d'oportunitats en els infants i joves en quant a lleure, perquè a les escoles és obligatori tothom hi va, però és important que puguin participar també del lleure.
Avui ens acompanya aquí a la taula de testimonis del Mirall, a COPE Catalunya, Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. Vostè va arribar a la presidència d'aquest moviment ara fa un any i mig, més o menys. Quin balanç faria d'aquesta nova etapa per a vostè, per a l'equip directiu, on vostè ja estava abans, i també per al moviment?
Jo faig un balanç força positiu. Sí que quan la gent em pregunta, dic que hi ha setmanes de tot. Hi ha setmanes més dures, quan sobretot s'apropen les trobades, per exemple, i setmanes que són, bueno, surto supercontenta i orgullosa del moviment del qual formo part. I sí que recordo la primera assemblea, ara d'acord, quan va fer un any que portava ja a la presidència, molts, molts nervis, però veig la gent com reacciona, com dedica temps al lleure, i és que a mi meravella. Porto des de 5 anys a l'esplai, i per mi que hi hagi gent que en cos i ànima s'hi dediqui, és excel·lent. I participar d'activitats, doncs, a Andorra vaig anar a trobar de monis a la Casa d'Aina, o participant del Dia Universal dels Drets dels Infants, feien diferents activitats, i visitar-les a mi em remou molt per dins.
Una de les missions del Moviment d'Esplais Cristians és precisament la coordinació entre els monitors, entre els mateixos centres. Hi ha una mica una línia de continuïtat des de la diversitat, lògicament.
Sí, sí, sí. Nosaltres tenim diferents equips que acompanyen els monitors i monitores, i és molt important aquest acompanyament, perquè estem veient equips molt joves, canvia molt ràpid, hi ha un relleu molt gran dins dels equips de monis. Llavors, que hi hagi gent, el que diem l'equip tècnic o el consell directiu, acompanyant a Esplais és molt important. En fi, el tema qualitatiu de les activitats és essencial a les activitats i durant el curs, òbviament.
Efectivament, perquè no només és l'estiu, a l'estiu hi ha molta concentració d'infants i joves, de famílies interessades, perquè també convé per a l'infant, no?, aquest sortir de la seva rutina habitual. El temps de vacances escolars és molt llarg, ja ho sabem, sí. I a les famílies també pot desgastar, llavors aquestes sortides van molt bé.
Sí, sempre ho celebren molt, eh? Quan vaig acomiadar un autocar, l'altre dia vaig anar a acomiadar un autocar, i la família estava molt contentes de dir, tinc una setmana ara per poder dedicar-nos a nosaltres, i ho agraeixen molt també.
També per a l'equip de monitors és un repte, perquè els infants, sobretot els més petits, també poden tenir la nostàlgia familiar, no?
Sempre passa això, sempre.
Sempre, sí, sí, però bé, tot es gestiona, no?
Sí, home, sí, 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 no hi ha cap problema.
No hi ha cap problema.
S'ho passen molt bé.
I tant. Bé, el moviment de centres d'esplai cristians catalans, que és una federació de centres d'educació en el lleure present a Catalunya i a Mallorca i Menorca, a totes les seves diòcesis, d'alguna manera existeix precisament el servei dels esplais, no? I va colze a colze amb els esplais, perquè els esplais moltes vegades tenien ja abans que existís el moviment la seva identitat. Uh-huh. Com és aquesta xarxa? Com es treballa habitualment?
És una xarxa molt gran, i sí que la nostra missió principal és poder-los acompanyar. I les nostres accions van molt enfocades a poder aportar el màxim de formacions, recursos, tot allò que necessitin. Si ens truquen doncs, un dissabte o un diumenge, allà estem per atendre'ls, i creiem que és important aquest acompanyament. Al final sí que molts van fundar-se fa molts anys, però poder fer xarxa entre els diferents esplais és molt important. Les persones també mensualment o cada 2 mesos aproximadament es van trobant als diferents esplais d'un mateix territori o zona. Perquè poder fer aquesta xarxa de compartir, igual que fem a les trobades generals del moviment, creiem que és molt important.
I bé, el moviment també és una ampliació com a xarxa precisament del que són molts esplais arreu de Catalunya. De fet, la Fundació Pere Tarrés és una entitat d'estatuts diocesans de Barcelona, però aquesta territorialitat tan ampliada també és un nou repte, no? Ja és, no és només la diòcesi de Barcelona, sinó que és Catalunya, Mallorca, Menorca...
Sí, és un nou repte, o sigui, un nou repte, ja porta un
temps
ja... De fa uns
pocs anys,
sí,
però no molts. Exacte.
Sí, exacte, una desena o així. Però sí que es nota pel ritme. Clar, la gent que venim de Barcelona, el ritme és molt, molt frenètic, no?
Certament.
I la gent que ve de territoris, potser Lleida, Tarragona, Tortosa, el ritme és una mica diferent, no? I poder adaptar-se i veure com això es cohesiona com a moviment, doncs és molt important poder-ho fer i poder atendre aquestes realitats. Per això, doncs, si ens hem d'anar a Andorra a fer la trobada i participar a la trobada, doncs hi anem.
Sí, i bé, Anna Grau, amb quins projectes de futur està treballant ara el moviment de centres d'esplai cristians catalans?
Començant pel fet d'intentar acompanyar el màxim possible els centres i poder atendre'ls de la millor forma possible. Ara estem molt enfocats en que aviat, el proper gener, amb l'assemblea hi ha molt de relleu dins del Consell Directiu. De fet, la vicepresidència també hi ha un relleu. Per tant, això també ens fa treballar en aquesta línia de trobar noves persones que ocupin aquests càrrecs. I el tema de salut mental és un tema també que ens preocupa molt, tant això com el medi ambient.
I això es nota en els infants i en els adolescents i joves, perquè a vegades pensem això pot afectar més doncs, els adults, els joves més per sobre de 25 anys, però també hi ha nens, no?
Ens ho hem trobat, sí. I de fet, per aquest motiu, com a federació, aquest any hem dedicat espais de formació a poder parlar doncs, de trastorn de conducta alimentària, de TDAs, salut mental així com de forma genèrica, perquè és important que els monitors entenguin que ells no són especialistes, ni no han de diagnosticar ni han de fer res per l'estil, però sí que és important tenir directrius per acompanyar aquestes situacions que es vagin trobant durant les activitats de curs o l'estiu.
El moviment de centres d'esplai cristians catalans pertany a la Fundació Pere Tarrés. Segurament molts oients ja coneixen aquestes realitats de casa nostra. Potser caldria aclarir, no?, el que és la Fundació Pere Tarrés, perquè és una entitat doncs, molt més...
Gran,
exacte, sí. Multisectorial, diria jo, no?
Correcte. De fet, si no és així com ens dediquem potser més als esplais, dins de la Fundació també hi ha doncs, les famílies, el treball de marxar de colònies amb famílies. És molt important poder dedicar aquest temps que els infants troben a falta amb la família, doncs potser anar a colònies és el moment de gaudir i poder viure diferent en un entorn més natural, no? O els casals, la xarxa de centres socioeducatius, que aplega 85 centres més o menys, també fan un esforç molt gran perquè les famílies més en situació de vulnerabilitat, no? Que cada vegada ens anem trobant increixent.
Sí, sí. També la Fundació Pere Tarrés té doncs, centres educatius universitaris, sí. No? Com l'Escola d'Educació Social,
sí. Podríem... Santaló.
Exactament, sí. En aquest cas de la Universitat Ramon Llull, però també col·legis majors. Vaja, és una obra immensa.
Sí, sí, sí. Molt gran, molt gran.
També invitem els qui vulguin dels oients a conèixer-la a través de la seva web, Fundació Pere Tarrés o peretarrés.org. I finalment, com invitaria Anna Grau els qui ens escolten, a les seves famílies sobretot, encara que siguin avis d'alguns nets petits, apuntar els seus fills a algun esplai de cara al curs vinent, no? Que també s'hi ha de pensar.
Sí, sí, sí. És important, dedicar... O sigui, el pensar que més enllà de potser doncs, faig música, faig dansa, faig... El lleure és molt important. Que puguin jugar i a la vegada educar.
Sí, molt bé. Doncs que puguin jugar, que puguin tenir una estona de lleure els dissabtes a la tarda, que moltes vegades és el clàssic, no? L'horari mm-hmm, clàssic, sí. Però també hi ha altres horaris.
Jo feia al matí, per exemple.
Tu feies al sí. Matí, molt bé. I també és important això, ara m'ho deia abans d'entrar a l'estudi Anna Grau, que el fet que els pares apuntin els fills als esplais també és una inversió de futur, no?
Molt gran. Mm-hmm. Per mi és una peça clau, almenys a la meva vida, no? Porto des dels 5 anys a l'esplai, doncs ara estic de president del moviment. Per mi és essencial poder participar del lliure.
Doncs enhorabona i bé que els monitors continuïn amb la seva tasca, déu-n'hi-do, la quantitat que hi ha. També és bona la formació permanent, no? I la trobada de coordinació.
Sí, de fet, les trobades que fem anuals són molt importants per a nosaltres.
Sí, sí, hi ha trobades doncs, a la primavera, a l'hivern...
Sí,
no?
Fem un parell, la de joves, que normalment cau cap al març, i la de monitors i monitores, que és cap al maig.
Molt bé.
I cada any oferim formacions, activitats... I per fer xarxa, que parlàvem abans de xarxa, és molt important, això.
Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés, gràcies per haver vingut avui aquí al Mirall a parlar-nos de l'estiu, sobretot, però també de tota aquesta realitat de l'educació en el lleure. Enhorabona per la feina. Vostè com a presidenta des de fa un any i mig i endavant, de cara al futur.
Gràcies.
Veniu, tots aquells que heu descobert el meu amor, perquè heu estat capaços d'obrir el cor enmig d'aquests sofriments que vull patir.
Veniu a mi, tema que us proposem avui del grup Canta la teva fe i que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge 14è durant l'any, en què sentim un fragment del capítol 11 de Mateu, on Jesús ens diu precisament: "Veniu a mi, vosaltres que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar."
Jesucrist que vull us dir, no ploreu lamentant vostra...
Algunes notícies d'aquests dies. Juan José Cuartielles, juntament amb Josep Padilla, va ser ordenat diumenge passat diaca a la Catedral de Tarragona en una celebració presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. Tots dos assumeixen aquest ministeri per al seu exercici permanent, reinstaurat des del Concili Vaticà II i obert a homes casats. Un any més amb l'arribada de l'estiu, Catalunya Sacra posa en marxa un conjunt d'iniciatives per apropar el patrimoni religiós de Catalunya. Una de les iniciatives més destacades és l'Estiu és Diví, que proposa un recorregut per descobrir el país fent parada en 56 esglésies. També és notícia que l'Abadia de Montserrat i la cadena de supermercats Condis han signat un acord de col·laboració per mitjà del qual l'empresa de supermercats farà possible la producció d'un documental sobre la vida monàstica benedictina a Montserrat. Es titularà El temps de Montserrat i serà dirigit per Carles Prats Puyalto. Es presentarà en diversos festivals internacionals i es distribuirà a través dels grans mercats de l'audiovisual. A més, la diòcesi de Terrassa ha celebrat aquests últims dies amb molta devoció la festivitat de Sant Pere Apòstol, patró de molts indrets, pobles i ciutats d'aquest territori diocesà. A la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, el bisbe Salvador Cristau presidia diumenge passat l'ofici solemne amb la participació de l'alcalde de la ciutat i de la corporació municipal. Va reflexionar sobre la fermesa de la fe dels patrons de Terrassa i va definir la política com l'art de l'encontre i de generar projectes conjunts al servei del bé comú. I finalment us comentem que el santuari de Montgarri, a la Vall d'Aran, va celebrar diumenge passat, com cada 2 de juliol, un aplec amb centenars de devots i fidels d'aquest territori i de part del Pirineu per celebrar l'aplec de la Mare de Déu de Montgarri. És l'advocació de referència a la Vall d'Aran i també als Pallars, la Ribagorça i l'Arieja. I és per això que la jornada va comptar amb pelegrins de diversos punts del Pirineu català. La missa la va presidir l'arcabisbe Joan Enric Vives. Fins aquí el Mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, aquí al 783 de l'Ona Mitja. Recordem que dilluns és Sant Cristòfol, dia especialment indicat per beneir vehicles. Que vagi bé, bona setmana.